Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Benvinguts al Revolució, el primer programa d'aquesta setmana, i comencem amb una frase de la gran cantant Ella Fitzgerald, una frase perfecta per començar el programa. El que compta no és d'on vens, sinó on vas. I nosaltres anem directes a fer una hora de ràdio amb continguts que segur que us interessen. Continguts resumits en aquests quatre motius. Motiu número 1. Conversarem amb Ana Gómez, directiva de TikTok, la plataforma que arrasa arreu del món. Quines possibilitats té pels usuaris, pels creatius i per les empreses aquest monstre que compta amb més de 1.000 milions de seguidors arreu del món? Motiu número 2. No podia faltar una setmana més a la nostra cita l'economista Santiago Niño Becerra. Voleu saber què en pensa dels xats d'intel·ligència artificial? No us perdeu la secció. Motiu número 3. Avui toca Revolucionats amb els grans Ricard Castellet i Jordi Pi. Respondran preguntes tan interessants com aquesta. Ha mort l'època d'or de la televisió en streaming? I motiu número 4. En Núria i Maric parlarem de materials interessants per la indústria, materials que estan revolucionant la producció i que encara ho faran molt més. Sabeu, per exemple, què són els materials tabú? No us perdeu la secció. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. TikTok ha revolucionat la tecnologia, les xarxes socials, la manera d'entretenir-se, i també diria que TikTok ha anat molt més enllà i ha revolucionat el món. Més de 1.000 milions de persones són usuàries d'una plataforma que ha trencat tots els esquemes i que ara per ara no sabem fins on pot arribar. I en volem parlar avui amb l'Ana Gómez, que és directora de relacions amb les agències de TikTok per Espanya i Portugal. Ana Gómez, què tal, com estàs?
Molt bé, Adam.
Em fa molta il·lusió parlar amb algú de TikTok.
Jo també.
Perquè saps què passa? Que és com una cosa que la tens, però clar, hi ha molta gent al darrere. Òbviament, és una obvietat això que estic dient, però és com... Vull saber coses de TikTok. Molta gent vol saber coses de TikTok.
Doncs
no?
Per això estem avui aquí, per compartir amb tota l'audiència i donar i posar en coneixement què és TikTok per nosaltres. Tu bé ho acabes de dir, no? TikTok és una xarxa que... es defineix com una plataforma d'entreteniment, va molt més enllà, no?, de l'aspecte social, i és molt important en aquest sentit que els usuaris comprenguin que tenim un propòsit, no?, i aquest propòsit és el de fomentar l'alegria, fomentar la creativitat, no?, a través de tot aquest univers i el contingut que tenim, i jo crec que TikTok ha revolucionat el consum del vídeo, no?, des de l'aparició de televisió, no?
Totalment. Totalment. A més, és una eina que suposo que vosaltres aneu creixent a mida que els usuaris la van fent servir, perquè és la creativitat de la gent que la fa servir la que també us deu moure a vosaltres cap a una direcció o cap a una altra, no? Perquè, clar, no només és gent que fa una coreografia. Hi ha infinites coses a TikTok, no?
Correcte, sí. A veure, en aquest sentit, Adam, estem molt contents de la diversitat ja del contingut que treballem a la plataforma, no? Si hem de fer 5 cèntims de lo que està ara tendència, com a tendència, jo et diria que hi ha tres cosetes que ens agraden molt. La primera és el BookTok. És aquest fenomen de compartir els llibres que estàs llegint, reminiscències del passat, no? Llibres que tornen a posar-se de moda, no? I en aquest sentit, aquí a Barcelona, Planeta de Libros, té un perfil fantàstic amb quasi 173.000 usuaris i fa moltíssimes recomanacions, no? En aquest sentit. Veiem hashtags també, que és el Read More Challenge, no? Per fomentar, des de l'aspecte, no?, que també tenim un altre hashtag, que és l'Aprende con TikTok o Educa con TikTok, no?, que ens ajuda també, doncs, a posar l'aspecte educacional, no?, a la primera línia de batalla, no?, el Food Talk. Ens encanta. De fet, tenim un exemple d'un fruiter de roses d'aquí de Girona, que és fantàstic i fa uns vídeos molt divertits de la seva botigueta, i sí, ens explica, doncs, com hem de fer la selecció de la fruita, no? I és meravellós aquest univers.
És d'aquelles converses que tenim sempre a casa.
Correcte.
Que tothom té les seves teories i que ningú la té l'encerta mai. I dius que parli l'expert d'aquesta qüestió.
Exactament.
No? És que és infinita. Les possibilitats són realment infinites, no?
Sí, sí. I de fet, en aquest sentit, doncs, bueno, jo m'arriscaria a dir que TikTok és el punt on estan naixent totes les tendències, no?, que veiem avui dia, i sobretot perquè al final el que estem veient és que es crea la influència des del top-down, no? Fins ara estàvem acostumats a aquests cercles d'influència externs i el que veiem és que ara aquesta cultura va de baix a dalt, no? Uh-huh. I el que fa és que tota aquesta comunitat d'usuaris, de marques, d'institucions, no?, són els que estan posant la impremta, no?, del que és tendència i de per què TikTok està, doncs, apostant molt per tot aquest contingut entorn a la cultura, no? I veiem aquest canvi de paradigma, no? Uh-huh. D'aquests cercles que fan que siguin les persones que formen aquestes cultures o aquests nichos o aquests nínxols, no?, de conversa, no? I al final és molt interessant veure que tens subcultures per tot tipus de gènere, no? I al final això és molt interessant des del punt de vista del feed, del teu consum, no? I és molt interessant, doncs, en el punt de que qualsevol persona tindrà un TikTok diferent, no? Si preguntéssim aquí a l'audiència, doncs és molt possible que hi haguessin infinitat de combinacions, no?
I tant, i tant,
i
tant.
I és meravellós, doncs, en aquest sentit, veure, no?, que és molt rellevant com nosaltres donem aquesta viralitat a través del contingut, no? I que tot el que és imperfecte acaba sent perfecte, no? I ens estem una mica allà, bueno, distanciant d'aquesta de que havia de ser tot perfecte, no?, abans, i s'ha demostrat, doncs, que quan més imperfecte i més natural és el contingut, més ajuda a viralitzar, no?, i en aquest
Totalment.
Sentit, doncs, és fantàstic.
Jo no sé si té gaire sentit aquesta pregunta que et faré ara, perquè
no sé si
teníem algun perfil d'usuari. Existeix un perfil d'usuari de TikTok? Igual fa 5 anys aquesta pregunta, o 4, si tenia sentit. Ara no ho sé, perquè fa 4 anys era, no, això és el dels crios que ballen.
Sí, totalment.
Clar, i ho teníem tots molt clar, però de cop i volta algú va començar a dir, no, és que has estat TikTok.
Sí.
Si vols estar molt, has estat TikTok i dius, bueno, no ho sé, o no. No, efectivament, no? Com a mínim si vols estar ben ficat.
Sí,
en el món, no?
I tant. En aquest sentit, mira, tornant al punt de que TikTok ha revolucionat el consum del vídeo, no? Per què? Per tres aspectes fonamentals. La primera, perquè és una connexió immersiva, no? Tu estàs veient el contingut, és pantalla completa i, a més, tens el so per definició actiu, no? Amb la qual cosa et genera aquesta connexió emocional, no? Mm. I la música és fonamental. Bueno, aquí som a la ràdio, no? Aquí no li agrada escoltar la música, no?
Què ens has d'explicar a nosaltres,
això? Oh, i tant. No podríem vivir sin la música. Sí, aleshores, succeeix aquest efecte, no?, de que tenim una audiència intergeneracional. I és molt diversa, no? És el que tu deies. Partíem, sí, d'uns inicis on els col·lectius podien ser més joves, però el que estem veient ara, i tenim de fet un estudi que hem treballat amb Kantar Media, el Power of Now, on es posa de manifest que més del 67% de l'audiència ja és major de 25 anys.
67%?
Correcte.
Però això deu haver canviat en
moltíssim.
En un sospir, no?
Moltíssim, amb la qual és una dada molt interessant per una mica fer aquesta desmitificació de que hi ha TikTok, no només són joves adolescents ballant.
Ah, no, però això ja sabem.
Hi ha una oportunitat molt gran, de fet, i això va molt connectat amb el que acabem de fer referència, no?, de que és un contingut superdivers i per qualsevol franja d'edat, no? I per donar-te 5 cèntims més, només dir-te que comentaves, no?, més de 1.000 milions, no?, a Europa. Més de 1.000 milions a nivell mundial, no? A Europa ja som més de 150 milions, amb la qual també és una dada molt rellevant, no?
Que Europa anem... és el principal, de moment?
Dimensió de la població, ara em faries dubtar. Jo no sé si seria Estats Units.
Clar, perquè Estats Units és un mercat
molt heavy
enorme,
user.
Clar.
Sí, sí, de fet, són molt heavy users.
M'agraden molt les paraules que feu servir.
Heavy user.
Per tant, Europa, 150 milions, deies, eh?
Correcte.
Més cosetes. Jo deia abans, fa molta il·lusió parlar amb la gent que està al darrere de TikTok, perquè, evidentment, això és una cosa que no es fa sola, no? Quanta gent hi ha a TikTok a tot el món?
Doncs mira, tot just... La setmana passada vàrem anunciar que som ja 5.000 treballadors a Europa.
Només a Europa 5.000?
Sí.
Clar, perquè d'entrada, ingenuament, pots pensar... Bueno, escolta, tampoc hi ha molta feina per fer. Però clar, si sou 5.000 és que hi ha moltes coses a fer que ni tan sols ens adonem que s'han de fer, no?
Efectivament, sí, el behind the scenes...
És altra paraula.
Altra paraula. Sí, la veritat és que hi ha una molt bona oportunitat, tot i que el sector tecnològic doncs, sabem que està patint, la projecció i la trajectòria de TikTok és molt, molt favorable, no? I això es demostra perquè, escolta, l'audiència hi és, no? I els usuaris passen temps amb nosaltres, no?
Jo ara et faré una pregunta, has de ser molt sincer, eh?
Vinga,
my money don't trickle, trickle.
Vale, vull triomfar a TikTok. Què haig de fer? Què haig de fer perquè un vídeo meu a TikTok es faci viral? Digue'm, sisplau, la clau, si és que existeix.
Home,
em diràs, no ho sé.
No, home, això no. Això és com lo de la fórmula de la Coca-Cola, no? Nunca se desvela, no, el secreto. Però, bueno, sí, jo sí que et puc dir que una mica amb la premissa que et feia abans, no? O sea, la cosa principal és comprendre que el llenguatge i els còdics són completament diferents dels d'altres plataformes, i sobretot aquest ADN creatiu és fonamental. Al igual que és fonamental comprendre l'estratègia i el paper que juguen els creadors, que són l'ADN de la plataforma i són els que millor coneixen i entenen els còdics. Això de primera banda. A partir d'aquí, com a qualsevol plataforma, tu pots anar fent aquest social listening, comprendre què estan fent aquests creadors, com es posicionen les marques, que ja hi són de forma orgànica, no? Que aquest també és un paper molt interessant. I al final el que veiem és que aquest entorn que comentàvem de TikTok cultura, no? El que ens ajuda és a definir els continguts que comencen a ser tendència arrel d'aquestes converses que provoquen aquesta acceleració del contingut, no? A la xarxa o a la nostra plataforma. Aleshores, és molt interessant que els usuaris generin contingut molt vinculat a temes de família, els temes de l'humor, no? Que veiem que van creixent exponencialment.
Vaig a Montaño, eh?
Sí, els temes dels foodies, no? El que dèiem, hi ha moltíssima conversa, no? I contingut entorn als foodies, no? I quines cosetes més podem desvelar. Bueno, i després doncs, fer ús de totes les eines que posem a disposició de la comunitat, no? Per veure els insights, el que està succeint a nivell musical, les tendències a través dels propis hashtags, no? Que viralitzen. I aquí és molt interessant doncs, comprendre, no? El paper i la característica que té TikTok de connectar, no? Amb audiències molt diverses i que permeten, doncs, d'alguna manera, establir aquestes connexions, no? Entre els usuaris de tu a tu, les institucions, les marques, no? Amb la qual cosa, doncs, aquí hi ha una oportunitat per qualsevol companyia i qualsevol empresa que vulgui estar a la plataforma i els propis usuaris, no?
Fins ara t'he fet preguntes molt senzilletes de contestar. Ara entrem en temes una mica més
complicats.
Per exemple, no es pot penjar qualsevol cosa a TikTok. Ha d'haver uns filtres aquí, perquè si no seria una irresponsabilitat per part de TikTok, per començar, tindria efectes... molt negatiu sobre els usuaris, no? Els límits, com estan definits?
Mira, el primer, comentar a tota l'audiència que tenim unes regles de comunitat i són públiques per qualsevol usuari que vulgui revisar-les. Des del punt de vista més de com fem l'escanning o com, diguem-ne, definim què és apropiat o no per la plataforma, efectivament aquí el que volem compartir és que primer passa un filtre. La màquina, no? La tecnologia, fa un scanning o un escàner i defineix si el contingut és apropiat o no. Mm-hmm. A partir d'aquí, si hi ha una alerta, aquest contingut, òbviament, passa per un equip humà i aquest equip és el que ja, de forma manual, revisa si, efectivament, aquest contingut és inapropiat. No? Qualsevol usuari pot denunciar contingut que a priori consideri que pot ser no... compliance amb les guidelines de la plataforma i aquest equip és el que també farà aquest seguiment, no? I en aquest sentit, per donar-te també una pinzellada molt ràpida, no?, de quins temes són aquells que, òbviament, no passarien cap filtre, doncs aquests serien tots els que fan relació a menors. En aquest sentit, som super, super estrictes. Temes de bullying, harassment, tot el que sigui racisme, I òbviament, doncs, temes també d'alcohol, drogues, nudismo, no? Uh-huh. que tenim hipercontrolats.
Ha de ser molt complicat, perquè realment una cosa és la sensibilitat que podem tenir a Europa. Ja no parlo de països, que ja entre països ja és diferent.
Correcte.
A Europa, que a Àsia, que a Estats Units, que a Sud-amèrica, són sensibilitats totalment diferents i, clar, estem parlant de 1.000 milions de persones. És a dir, a tot el món.
Sí, sí,
per tant, s'han de trobar punts en comú per mateix temps respectar la idiosincràsia de cadascú sense que la gent se senti una mica com dir, bueno, això és molt normal a casa meva,
sí.
No?
No, i en aquest sentit som, ja et dic, molt estrictes amb tot aquell contingut que pugui ser sospitós i que pugui posar en perill, sobretot, aquesta audiència dels menors, no? Perquè al final són els que, de forma més directa, es poden veure impactats, no? I, de fet, aquí tenim moltes eines per reforçar el control parental. No ho hem comentat, però no pots estar a TikTok si no tens 13 o més anys. I aquí sí que estem donant molta visibilitat a tallers que estem treballant. Hi ha un taller ara molt, molt interessant que estem treballant de la mà de Cibervoluntarios i bàsicament és un taller educacional que estem posant en marxa per escoles, professors i pares, i de veritat que està funcionant estupendament i creiem que aquest tipus d'iniciatives són fonamentals per donar el coneixement i les eines, perquè aquestes xarxes són fantàstiques, però hem d'educar a tots aquests col·lectius, no? I, de fet, tindrem la propera trobada el 22 de març amb la Fundació Cibervoluntarios.
Jo no sé si puc preguntar si se sap, i si se sap si m'ho pots dir, això, eh? Quants diners mou a nivell de publicitat TikTok a tot el món?
Doncs mira, no t'ho puc dir perquè això és tan real time, no? Que no para de crecer.
Les últimes dades, aleshores?
No tenem. No cotitzem a bolsa, amb la qual...
No esteu obligats.
No estem obligats, correcte, Adam.
Clar, clar, clar.
Però bueno, sí que et dic que...
Aquestes pauses dramàtiques és com... Home, el negoci és evident. És evident, clar.
Sí, 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 a veure...
Moltes empreses us demanen participar amb TikTok, evidentment, no?
Sí, de fet, jo crec que cada vegada més TikTok està als plans de les estratègies de màrqueting, de mitjans, no?, i de publicitat, perquè no és que sigui imprescindible, però tenim una audiència molt, molt interessant, no?, i sobretot per a audiències que deixen d'estar en consums televisius, no?, de la tele lineal, no? Aquí veiem que hi ha una oportunitat, no?, perquè les marques puguin diversificar i també, doncs, fer publicitat des d'un punt de vista més natiu, més creatiu, amb un llenguatge diferent, no?
Clar, és que sobretot és això, no? No pot plantejar-se una campanya de publicitat igual a la televisió convencional que a TikTok. Seria totalment absurd, no?
Sí, i en aquest sentit, al final, aquesta és la nostra labor, no?, d'acompanyar aquestes empreses a que puguin comprendre quin és el llenguatge que han de parlar amb aquests nous consumidors, no?, que són els consumidors del present i del futur, quins són aquests còdics, no?, que han canviat, perquè sí que és veritat que TikTok té un estil molt particular, no?, a l'hora de crear aquests continguts, amb els subtítols, el voiceover, no?, que tenim, la música, no?, que també al final acompanya aquest storytelling, no?, com acompanyava en temps de fa, bueno, en tiempos d'antany amb la televisió, no?, els grans creatius treballant i segueixen treballant històries, no?, doncs que connecten i que fan que recordis les marques, que recordis l'espot, no?, i donem moltíssimes eines perquè tinguin la capacitat d'editar, no?, aquests clips amb eines com pugui ser Canva, amb eines internes, no?, i amb Vimeo també, amb la qual nosaltres també aportem aquesta capa, no?, perquè puguin ser molt àgils a l'hora de fer aquesta edició, no?
I més enllà de les empreses, si jo puc monetitzar les meves aportacions a TikTok, les meves entrades, si tinc, com passa, 4 milions, no és el cas, 4 milions de seguidors, d'alguna manera?
Doncs mira, monetitzar com a tal, ara estem fent, estem llançant un programa, però aquí a Espanya encara no està llançat, però sí que acabem de llançar el nostre Marketplace, que és la nova plataforma o eina per donar visibilitat a tots aquests creadors que vulguin col·laborar amb marques, amb empreses, i és una eina totalment gratuïta, et dones d'alta i el que tu veus és el context, no?, d'on està aquest creador, quina tipologia de continguts crea, amb quines altres empreses ha treballat, amb la qual cosa sí que diguem-ne que recolzem molt tot el que és l'acompanyament a la comunitat creadora. No? Per nosaltres, com dèiem, és essencial estar a prop d'ells i comprendre quines necessitats tenen i com els podem acompanyar.
Per anar acabant, que ja estem una mica fora de temps. Si t'haguessis de quedar amb una cosa de TikTok, amb una només, quina seria per tu? Perquè, per exemple, jo estava pensant en una cosa que hem après, no només gràcies a TikTok, però especialment gràcies a TikTok, és que es poden explicar coses molt interessants, importants, transcendentals, en molt poc temps, per exemple.
Sí.
No? Vull dir que de vegades no cal invertir 5 minuts en explicar una cosa. No? De vegades un vídeo de 30 segons ho tens explicadíssim i s'entén. De vegades no és suficient, però sí que és suficient com per obrir la finestra perquè la gent s'interessi més per un tema. No?
Sí, de fet, per nosaltres sempre diem que TikTok és aquesta finestra que connecta amb... No sé com es diu aquesta paraula en català. Con el lienzo, no? Que és el propio contenido, no?
El llenç, sí.
El llenç, i al final el que fa és connectar infinitat d'històries, no? Jo crec que aquesta és la bellesa, no?, que té ara per ara la plataforma, no? El que tu dius, que en 30 segons tens aquesta capacitat de llançar un missatge superpotent, no? I crec que és molt maco, no?, el que puguem connectar i a través d'un vídeo, doncs, quedar-nos...
És que em sembla apassionant. Algú en algun moment va decidir no, no, aquí els vídeos de TikTok han de ser curts, no? Podria haver decidit el contrari. Podria haver dit, no, la gent que... És igual, si vol fer 10 minuts,
sí,
que s'estigui 10 minuts, no? Com hi ha altres plataformes, no? No, no, aquí no, aquí és això. I el que et sembla semblava una limitació es converteix en una oportunitat, no?
Sí, de fet, aquí en aquest sentit, Adam, i per no ja demorar més, sí que també estem veient que hi ha una oportunitat des del punt de vista, no, de com crea la comunitat amb aquests creadors i com els continguts es fan virals fins al punt, no, que sorgeix aquest fenomen que és el TikTok made me buy it, no? El TikTok me lo hizo comprar. Aquí a Barcelona tenim un cas amb Bimbo. Mm. Aquí suposo que l'audiència haurà provat el croissant, no? I bueno, va ser un descobriment a TikTok i va tenir aquest efecte offline, no? Bueno, es va esgotar i durant molt de temps no tenies el producte als establiments, no? Amb la qual cosa, doncs, és també interessant des del punt de vista, no?, de donar prescripció o coneixement de productes que de sobte es posen de moda, no?
Sí, sí, la veritat és que és evident que la influència de TikTok a tots els nivells és enorme, a nivell de consum, a nivell de tendències culturals, a nivell de música. És que ja els èxits ara també fins i tot arriben primer a TikTok i després, a partir d'aquí, es fan virals, no? No tenim més temps, però hi ha moltes coses per parlar. Anna Gómez, directora de Relacions amb les Agències de TikTok per Espanya i Portugal. Molt interessant, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantada de passar una estoneta avui.
Merci, bona nit.
Bona nit.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Una setmana més volem posar el focus en una de les qüestions al voltant de la qual gira, evidentment, bona part del nostre dia a dia, que és l'economia. I ja sabeu que en aquest programa, quan parlem d'economia, parlem sobretot de Santiago Niño Becerra. Què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Adam. Què tal? Bona nit.
Molt bé. Escolta, comencem parlant d'un tema que en principi no seria del teu negociat, però segur que tens moltes opinions i segur, evidentment, que té una incidència enorme en l'economia. Llegeixo un tuit que vas fer fa molt poquet. Dius, conec una persona que està treballant en un doctorat en enginyeria, fa servir scripts, força scripts. Fa un parell de dies li va dir al xat GPT que li fes un script que a ella li havia costat una hora. ChatGPT el va fer en 30 segons.
Literal. Literal.
Tal qual, tal qual.
Llavors, clar, és a dir, és cert que aquest és un tema que se m'escapa perquè és un tema de tecnologia de la informació, enginyeria, vull dir, se m'escapa, però clar, això, l'impacte que té sobre l'economia és brutal. És a dir, tu pensa una cosa que una persona que manega el tema fa en una hora al bitxo aquest, al xat GPT, que ho faci en 30 segons, és a dir, tu només imagina la millora de productivitat que suposa això. Això tenint en compte que el ChatGPT és la versió beta de la versió beta de la versió beta del que d'aquí 5 anys estarà al carrer. És a dir, el ChatGPT i altres semblants que han sortit, com Brand a Google, etcètera, etcètera, és a dir, el que són és una aproximació al tema de l'intel·ligència artificial usable, és a dir, usable per tothom, no per un expert de la NASA, és a dir, per tothom, i ara entre tots el que estem jugant amb ella i fent coses, etcètera, etcètera, li estem ensenyant. És a dir, amb tota la informació que ja té, tota la informació que està traient de la nostra utilització gratis, per ser gratis, s'està creant la següent versió, la 2.0, que tampoc serà definitiva, evidentment, que d'aquí a 4 dies estarà al carrer. És a dir, tu imagina't, per exemple, les possibilitats que té això. Precisament quan és a dir, ara m'estaven recordant, quan has tret el tema, d'un article que vas llegir fa 3 dies a Business Insider, i parlava dels departaments d'una empresa on més impacte està tenint eines com a ChatGPT, i ara et quedarà sorprès. Potser és als departaments de recursos humans. És a dir, cada vegada s'està utilitzant més la intel·ligència artificial per seleccionar, agafar dades, etcètera, etcètera, ordenar dades de candidats per llocs de treball, analitzar quins llocs de treball són prescindibles, etcètera, etcètera, amb la qual els departaments de recursos humans s'està generant excedents de personal importants. De fet, en les tecnològiques sembla ser que gran part dels comiats que han hagut a Microsoft, FETA,
Google,
Amazon, etc., han sigut els departaments de recursos humans, curiosament.
Déu-n'hi-do. Hi ha tot un tema aquí al darrere. És evident que l'impacte econòmic serà brutal, no només d'aquest tipus d'intel·ligència artificial, sinó de totes les tecnologies que arriben i que han d'arribar i que encara no ni sospitem, i per tant tindrem oportunitat a parlar-ne. Però escolta, parlem de coses que també ens afecten directament, com és el preu de tot plegat. També es deies en un altre tuit, Santiago, deies que els preus dels aliments continuaran pujant. Per què n'estàs tan segur d'això?
Bueno, hi ha un component del qual es parla molt poc, que és el component industrial dels aliments. És a dir, m'explico. Si vas a una botiga o a un supermercat i compres un aliment, formatge, per exemple. A més, aquest exemple va molt bé perquè té un IVA del 0% amb la reforma que es va fer, no? Si tu compres un formatge, és un element que té una quantitat d'energia, de processos industrials, packaging, transport, etc, que és tremendo. És a dir, no és només el formatge, és tot el parament industrial que suporta aquest formatge. Llavors, si aquest parament industrial encara està pujant de preus, el que passarà és que aquests preus, aquests increments de costos, aniran imputats, o almenys en part, amb els aliments, i almenys durant 3 o 4 mesos hem de continuar pensant que els preus dels aliments continuaran elevats. Un exemple, dada Espanya, 30 de gener, preus, increment de preu interanual dels aliments, 15,1%. Increment de preus industrials dels elements industrials vinculats als aliments, 20%.
Uau.
És a dir, que als aliments encara li queden mesos de preus elevats, precisament perquè no estan baixant d'una forma important tota aquesta pleia d'aquest univers d'elements industrials vinculats a la producció d'aliments. I això, clar, això ens continuarà afectant.
Una altra cosa que afecta moltes persones, jo no sé si és un ronron que sento jo només al meu entorn o no, però el tema sobre la compra d'un vehicle, molta gent està dient és un mal moment per comprar un cotxe, no? És un mal moment per comprar un cotxe, estan pujant els preus, i de fet l'altre dia llegia que hi ha marques que estan apostant per reduir el catàleg enormement i per incrementar els preus, no?
Bueno, a veure, jo penso que amb el món de l'automòbil ha passat una mica el que va passar als anys 80. És a dir, el món de l'automòbil avui s'ha donat, i posaré un exemple, o un parell d'exemples, s'ha donat de que el negoci de veritat, al marge, estic parlant de fabricants, és a dir, dissenyadors i fabricants, no estic parlant de concessionaris. El món de l'automòbil, els grans fabricants s'han adonat que el marge, però ja ho sabien, però s'han adonat realment que el marge està en els cotxes de més valor afegit i més cars. Amb la qual cosa, un exemple, Volkswagen. Volkswagen l'any passat, venent menys cotxes, va guanyar més diners. O Stellantis, que Stellantis ja saps que és la fusió de Fiat i Peugeot, etcètera, etcètera. Stellantis també va vendre menys cotxes i va guanyar més. Per què? És a dir, al marge de que els preus dels cotxes s'han posat perquè han posat els... És a dir, hi ha menys xips i menys components i més cars, etcètera, etcètera. És a dir, el preu mig del cotxe mig d'una marca ha pujat perquè en proporció està venent més o el seu objectiu és vendre cotxes de més valor afegit. Mercedes, que és una marca ja de per si cara, té en mente reduir el seu catàleg de, si no recordo malament, 33 vehicles a 16. I potenciar o centrar-se en els cotxes de més valor afegit i més preu, perquè el marge és més gran. A la vegada, el món de l'automòbil ha arribat o està arribant o està a prop d'arribar al seu escenari idíl·lic, que és pràcticament fabricar sota demanda. Jo conec una persona que a l'agost de l'any passat, va comprar un cotxe d'uns 40.000 euros, 45, posem. Li van donar plaç d'entrega desembre del 2022, però li van dir, però ha de ser blanco,
Ostres.
Perquè si no era blanc, ja ni tenia plaç d'entrega. Quan va arribar al desembre, li van trucar i li van dir, miri, això s'ha enrederit, en algun moment del primer trimestre del 2023. Aquesta persona va dir, al gener, més bé al març que al gener. És a dir, tu compta. És a dir, per una banda, d'agost al desembre, són 4 mesos, més a de més, si són 3 mesos, 3 mesos són 7 mesos.
És una barbaritat. Canvia totalment la manera com compràvem els vehicles, a la que estàvem totalment acostumats, i segurament, igual la gent que té molta pressa, igual si es potencia el mercat de segona mà i cos d'aquest tipus, on tens el vehicle de seguida.
És que, evidentment, el mercat de segona mà s'està potenciant i els preus s'estan disparant també al mercat de segona mà. El que passa és que el problema que té el mercat de segona mà és que el tema si es posen més dures, que sembla ser que les coses van per aquí, les normatives per entrar a les zones de baixes emissions, etcètera, etcètera, i per altra banda, les ITVs també s'endureixen, aquí tindrem una limitació important per als vehicles de segona mà. I els altres... Mira, per exemple, un altre exemple. Això jo no conec a la persona, però la persona que m'ho ha dit, tinc amb ella tota la confiança. Aquesta persona m'ha dit que ell coneix una persona que Mercedes, amb un model en concret, porta esperant el cotxe un any.
Déu-n'hi-do.
Mercedes,
Sí, no qualsevol marca.
És a dir, i a més cap problema. És a dir, si vostè no vol, el tenim col·locat, aquest cotxe.
Doncs mira, amb això acabem, perquè ens hem menjat, evidentment, tot el temps, i una miqueta més del que teníem destinat al Santiago, però, com sempre, temes molt interessants. I coses que hem de saber perquè ens hem d'organitzar la vida econòmica i ens ajuda a fer-ho al Santiago Niño Becerra. Santiago, moltes gràcies.
Molt bé. Vale, Adam, bona nit.
Una abraçada, adéu.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Benvinguts, passeu, passeu.
Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Canteu, canteu, canteu. Un dia explicarem tot el muntatge d'aquests dos quan arriben a l'estudi. Són com criatures que no s'han posat mai davant d'un micròfon.
Ara, ara.
Bona nit, revolucionats, com esteu?
Bona nit.
Va, que hem d'anar per fina. Començo directament una pregunta sobre un tema d'actualitat que en dues setmanes encara no s'ha tancat, eh? A veure, podem donar per acabada l'edat d'or de la televisió amb streaming? Pregunta.
Sí. I es fot un puro, eh?
Apa, apa.
Són savis, perquè són molt vells, però això ni Carles Porta amb un especial monogràfic de 10 capítols de crims. És una mica com aquella pregunta, aquell clàssic de què echan hoy en la tele, que era tan fàcil de respondre, i que avui en dia s'ha convertit també en un infern, no? Perquè al final necessitaríem una Wikipedia diària per saber què echan hoy en la tele. I a més, si aquí sumem les plataformes, YouTube, Twitch, etcètera, etcètera. Un infern.
De fet, bé, però aviam, posem ordre. Avui ens centrarem en contestar només a la part que refereix a les OTTs.
Un moment, que dieu paraules, Over the top, què són les OTTs?
Les plataformes que feixen televisió en streaming. Per exemple, Netflix, okay. I per entendre's, Netflix, HBO, Filmin, vale? Això és una OTT.
Okay.
Avui intentarem contestar sobre això, i jo crec que no ens sortirem, perquè de fet...
Molt bé, perfecte. Gràcies.
Per animar. De fet, si vols, contesto ja de forma genèrica la pregunta que ens has fet. La resposta és sí, un sí contundent. Ara bé, a veure, què puc dir-te? Que segurament s'ha acabat aquesta edat d'or, com la que avui l'entenem, per dir-ho així, amb el model actual. Però que segurament estem entrant al principi d'un nou fil d'or.
Professional, molt professional.
Molt bé, a veure, la pregunta inicial la feia arran d'aquesta polèmica, evidentment, de l'anunci que va fer Netflix d'eliminar els comptes compartits que ha generat, bueno, rius de tinta.
Sí, sí, és aquella pregunta de sobre la puntita, no?, perquè tal com la llencen, llavors tornen enrere, no entrarem ara amb com s'ha resolt, perquè de fet canvia cada dia. El que sí que sabem és que al final això ha generat un terratrèmol que segurament en generarà uns nous escenaris de tots els usuaris de les OTTs, com deia el Ricard abans, no? Això és un, dos, tres!
Un, dos, tres! Un pasito pa'lante, Maria! Un, dos, tres! Un pasito pa'lante!
A veure, en aquest cas la cronografia és més complicada. A mi a mi ens agrada molt ballar, que ho sapigueu, però què ha passat? En el fons del pànic sempre precipita respostes perilloses i decisions en calent que poc escolten les prioritats del consumidor. Tirem enrere. Pause. Stop. Analitzem el context en el que es produeix l'anunci de Netflix. Netflix és líder, però per mantenir l'exigència del seu gran catàleg, que és el que li dona lideratge, no és rentable. Què fa? Que, a més, el món de la publicitat no és un model clar per a les OTTs en aquest moment. A sobre, en el moment, ara parlem de l'estat espanyol, per centrar-ho un pèl més, puc dir-te que la HBO i Disney Plus consoliden un creixement força destacat, també altres com Filmin, i que, a més, Amazon és qui lidera realment el model de subscripció.
Amazon líder? M'estàs dient que Netflix ja no és el líder absolut?
Bueno, hem de diferenciar entre estat espanyol i Catalunya. Netflix segueix sent líder a Catalunya amb subscriptors, passen dels 4.200.000 abonats abans de l'anunci. Però també és veritat que els creixements més marcats ja no són de Netflix. I no només això, sinó que si anem a l'estat espanyol, la plataforma amb més abonats és Amazon i no Netflix.
Però a veure, Amazon té, com dir-ho, té una gran avantatge. Juga a cartes, a pòquer, amb cartes emmarcades. És el seu negoci, com sabem, no es centra només en l'OTT. Les subscripcions a Prime provoquen un creixement orgànic a Prime Video, i a més, i no només això, i tinguem un molt en compte, recordem que també lidera una part de les noves plataformes de streaming com és Twitch.
Diguem que Amazon, Ricard, ha estat el primer a marcar un futur que clarament pot passar per l'agregació de continguts. En aquest cas, agregació de models, no? E-commerce, video on demand, streaming... Però, sens dubte, això marca el futur d'un model que serà d'agregació específic en el cas de les OTTs.
A veure, que m'estic fent una mica d'embolic. A veure, una altra paraula, expressió, eh? Què vol dir això d'agregar continguts? A més, hi ha casos com Filmin, que fan totalment el contrari, no? Que aposten per catàlegs reduïts per un target molt concret, no?
A veure, això és una pregunta important i interessant. La història d'internet... Exacte, un punt per tu, Adam.
Vinga.
La història d'internet sempre ens dona dos possibles models vàlids. El del nínxol, o diguéssim ser especialitzat, que seria el cas de Filmin, que sens dubte aquest cas no és el que marca el futur, ni el que, lidera el model de les OTTs, i l'altre gran model, que és el que tothom en parla, que és el gran model de l'escalabilitat.
Escalabilitat.
Si ens creiem, si ens centrem en aquest segon, l'agregació de continguts, és un moviment, clarament, d'estratègia de futur per créixer, per ser escalable. En el cas, anem a fer dos exemples molt clars. ¿Vale? El cas HBO Max. Amb la seva unió amb Discovery, el que fa és el primer gran moviment en aquest sentit, donar una agregació de continguts per donar un major valor als seus usuaris. Però és que això, en el fons, ve de Disney+. Quan engeguem Disney+, no veiem només Disney, veiem la seva agregació de continguts de les grans majors. És com entrar a un súper i triem.
Molt bé, per tant, ho entenc, eh? La lectura real de tot això és que si aquest model és suportable per les companyies i sobretot si això dona beneficis, perquè al final es tracta d'això. Per exemple, en el cas que ha citat d'HBO Max, de moment la resposta si això genera beneficis és no, la resposta, no?
Exacte, està passant el que passa en tots els sectors. A veure, això és un tema important, eh? Quan el digital, quan una tecnologia, diguéssim, xoca, contacta amb un sector, es produeix un moment disruptiu de definició d'un nou model de negoci. En un futur, diguéssim, un nou marc de futur, on, evidentment, la prova-error es produeix i on, al mig, segur quedaran molts cadàvers, per dir-ho així.
Totes formes, és una tendència claríssima, l'agregació. Hem vist Plutos TVs, hem vist Plex, hem vist coses petitetes que ja estan agregant, però és que aquest febrer, de fet, ja, aquesta mateixa setmana, només a Europa, això és una cosa important, no a nivell mundial, ens trobarem amb una nova OTT que agrupa catàlegs de continguts tan importants com Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks, etc. Per tant, clar, ja no estem parlant de Plex o de Pluto, sinó que estem parlant d'una gran plataforma, Sky Showtime, que sí que agrupa ja grans majors.
Però no esteu dient que això no funciona? A més, només ho fan a Europa, això?
A veure, Adam, don dinero. És una globalització, però amb reserves. Crec que és aviat encara per valorar, ja que les fusions que estem veient són molt incipients, molt segmentades. O sigui, encara no hi ha la valentia d'ajuntar grans grups entre ells. Sens dubte, podem confirmar que aquesta serà una estratègia de futur, però no podem confirmar que serà la definitiva, per dir-ho d'alguna manera.
Val. Per tant, impossible comptar amb una única plataforma perquè els interessos són massa grans, no? Seria una mica el resum de tot això, Ricard?
A veure, això està clar. A més, està clar que no volem en cap moment que sigui una plataforma monopoli, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? Creiem que això crearà continguts agregats, és veritat, hi haurà pressions per a part, diguéssim, de Wall Street, però no esperem que hi hagi un monopoli que acabi aglutinant amb una sola plataforma. Seria molt negatiu per nosaltres.
En tot cas, és molt important aclarir aquest negoci, bàsicament per la indústria. Si analitzem el contingut, o sigui, el consum del contingut de forma global, a part de la guerra entre les grans OTTs, tenim la guerra d'aquesta, o sigui, de les OTTs, amb les altres plataformes.
A veure, el consum d'OTT és bàsicament boomer, ¿vale? I això només... Exacte. I només, ocasionalment, diguéssim, és adolescent. Els públics futurs segueixen apostant i consumint més YouTube, TikTok, Twitch, que és, diguéssim, on les ETTs. Vale?
Per tant, no pots lluitar.
Exacte, no pots
si
lluitar.
Si no tens un model clar.
Exacte,
tens
un model clar, evidentment.
Val, jo no sé, els oients, si estan traient massa l'aigua clara de tu plaga, perquè jo m'estic fent una mica d'embolic, amb tot això. No sé què, al final què funciona, què no funciona, què és millor, què és pitjor. No sé ni si ells mateixos ho tenen clar.
No. No, la resposta és no, però sí que hi ha molts estudis, se n'han fet moltíssims, i tots tenen un mateix resultat. Més del 90% dels subscriptors de plataformes, i jo crec que aquí ens incloïm tots, estem interessats en gestionar les nostres subscripcions, els continguts, a través d'una sola plataforma. Per tant, això ens hauria de donar, aquesta escolta de consumidor, hauria de donar moltes pistes. Hem parlat abans de Pluto TV i de Plex. Ja són intents d'acostar-se a això, però clar, sense continguts d'estreno, amb continguts de...
De segona, una mica, entre cometes.
Exacte. Per tant, però està clar que això ens ha de donar una pista.
A veure, pistes i fets, Pinetti. Paquets com de Movistar, que ja inclouen subscripció a Netflix, o, per exemple, també el mateix amb Amazon Prime. No hem parlat encara de la variable telcos o de les grans gegants com el mateix Amazon, Google o Apple. No tinc clar si per això ara obrir aquest meló
No obrim més melons, ja.
Esperem.
Deixem els melons tancats. De moment, el que sí que tenim és una bona radiografia. Ara queda anar fent programes, veure si els conceptes es van ordenant, i el que està clar és que els melons, com a mínim d'avui, estan una mica massa verds per obrir-los, segons com. Jordi i Ricard, moltes gràcies.
A vos.
Som-hi!
Quin valor.
¿Es esto todo, amigos?
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Indústria 4.0.
No us faré spoiler, però us avanço que jo no em perdria els pròxims minuts del programa perquè serà una secció molt original. Bueno, no me'n puc estar. Faig una mica d'espoiler. Sabeu que són els materials tabú? Atents a la secció que comença ara. Clar, Núria, us va dir, parlarem de materials tabú. Núria Aumeric, bona nit, com estàs?
Bona nit, què tal?
Escolta, avui vens acompanyada del Robert Thompson, que és director científic del Matterfat. Ara, jo he dit una cosa i la gent... Què és el Matterfat, Robert?
Matterfat és un centre especialitzat de materials, és una espècie de materioteca, però també és una, digamos, un lloc de consultoria per a empreses per a determinar, identificar materials idònios per a sostenibilitat, per a energia, per a transport, per a processos i les normes, diguem-ho, que queremos obtener.
Clar, per la indústria és molt important triar els materials, no només per raons econòmiques, hi ha moltes coses al darrere, n'ha apuntat unes quantes ara el Robert, no?
Sí, per la indústria és fonamental tenir la possibilitat de descobrir nous materials que els pugui aplicar a la indústria i a la seva producció en els diferents camps. I a Matterfat descobrim que el coneixement ens aporta aquests materials que difícilment un industrial coneixeria si no es fes aquesta recerca i aquesta identificació de materials inimaginables en molts casos. Jo quan el vaig visitar em vaig quedar impressionada, dient, com podia imaginar que aquest material podia formar part de la indústria? No ho hagués imaginat mai.
Ara parlem dels materials teus, però encara no. Deixem-ho de moment encara més genèric. Robert, tu has estudiat disseny, has treballat pel mig món... Explica'ns una mica millor aquesta importància que tenen els materials, sobretot a l'hora d'integrar disciplines. Què vol dir això?
Sí, és una pregunta que tenemos que contestar muchas veces, porque parece paradójico, pero el mundo es material, y por lo cual toda actividad humana ocurre a través de esta ventana que llamamos las moléculas, llamamos los materiales, los procesos que se utilizan y cómo se fabrican estos materiales, cómo se comportan en el mundo y cómo pueden ejecutar funciones particulares. Entonces, el mundo material es el mundo fundamental, diría, a nivel físico y químico, y es la manera y las propiedades de las cosas como ocurren, desde la alimentación a medicina, a energías, a producción de fashion. Todo esto es material que depende de su funcionamiento.
Vale, baixem una mica. Si jo sóc una... la indústria, és igual, una empresa que sigui, quins oferiu servir vosaltres? Quins serveis oferiu al Matterfat?
Pues de hecho hay diferentes tipos de servicios que ofrecemos. Algunas son de formación, otras son mini consultorías para artesanos, gente que tiene un startup quizás, y otros que son más grandes para en grandes empresas que buscan soluciones a los problemas que tienen a nivel de materialidad y costes y adhesión a las nuevas normas de Europa y el mundo entero.
La Núria ens ha dit que vas al·lucinar, no?, quan hi vas anar.
Sí, perquè vaig veure materials que jo mai hagués imaginat que podíem posar.
Per exemple, què?
Per exemple, un budell de bou per fer un bolso. O, per exemple...
Ara és quan estic flipant. Un budell de bou per fer un bolso? No? Una bossa de mà? Sí.
Per exemple. O, per exemple, uns testicles també d'un bou que em feien botons. O, per exemple, pinyols d'oliva que em feien un llum. No, Miguel? Mare Déu,
estic flipant.
És flipant, i així ell te'n dirà molts més, però a mi el que em va impactar d'una manera espectacular és quants materials tenim al davant i a l'abast que, passats en el món de la sostenibilitat, ens donen respostes a necessitats sense fer malbé el planeta i amb recursos que no podríem haver pensat que els podríem fer servir. Llavors, aquí em sembla que aquí estem ajuntant materials, coneixement i indústria, innovació, que ens donen uns resultats espectaculars.
Directament. Qualsevol material serveix pel vostre catàleg o ha de tenir una aplicació que algú ja ha pensat abans? Per exemple, els pinyols, estaven dient, no? Per no citar els altres, Però...
Bueno, sí, es, digamos que hay muchos materiales que se producen cada día y se innova cada día. Nosotros seleccionamos las que pensamos que serían innovadoras, las que podrían resolver un problema de producción o las que puede solventar un problema de residuo. Precisamente es lo que estabas mencionando tú, Núria.
Em puc dir un que em va impactar i que m'ho diga?
Sí, tant.
Sí, sí, els cabells. Mira, em van explicar que els cabells, quan s'hem de tallar els cabells, d'acord, n'hi ha molts de cabells que es tallem. Aquests cabells es poden... Els llancem.
Els llancem,
doncs,
clar.
Hi ha un projecte... No deu ser secret, això. Ja, no. Ja, deuen haver-hi projectes. Hi ha projectes que recullen o poden recollir els cabells i això dona resultats a la indústria. Per exemple, no sé si això puc explicar, oi? Sí. Per exemple, si poses els cabells, que em sembla màgic, en un camp no hi van els senglars, perquè se'ls embolica els cabells en el morrió i, a més, oloren a una persona.
Ah, clar.
Doncs, aquest és com molt simple.
Sí.
Doncs és una obvietat que tallem els cabells i els llancem, oi?
Clar.
Doncs, per exemple, utilitats d'aquest tipus és com veure que materials tabú, sostenibilitat, investigació, coneixement, van a parar a la indústria i resolen problemes que d'altra manera no haguéssim sabut fer.
Mm-hmm. Ara has dit la paraula, materials tabú. Que al final, tant fer-ho servir com a ganxo, al final no ho explicarem, ens quedarem fora de temps. Què és un material tabú, Robert?
Bueno, pues materiales tabú es precisamente lo que dice la palabra. Son materiales que desechamos, que les tenemos algún, digamos, rechazo a utilizarlos, y no solo a utilizarlos, pero concebirlos como una solución a un problema de diseño, pero también a un problema de proveer un material. Y lo que Núria se refería antes es el cabello humano, que es un recurso enorme. Cada uno de nosotros produce un gramo al día, cada uno de nosotros produce un material biológico, biodegradable, cuantitativamente casi fuerte como el aluminio por densidad de peso, hueco por dentro, por lo tanto aislante térmico, acústico.
Genial.
Y se puede disolver a nivel químico para hacer plásticos también.
Ara entenc la paraula tabú perquè segons a quines persones han de, suposo, superar algunes resistències, no?, que genera... Un aïllant fet amb cabells humans o no ho sé, totxos fets amb excrements humans, no? Que també és un altre material tabú,
no? O un bolso, una bossa amb estómac de bou, oi?
Sí, sí, sí. I,
i amb orina, digues, Robert, acá també hi ha productes que es fan amb orina.
Sí, claro. Hay acabados para porcelánicos que se pueden dar para cocción y para protección contra el agua, contra la intemperie, hechas a base de ácido ureico, que es lo que producimos cada día. Es decir, el cuerpo humano, más allá de lo que es y funciona, es una fàbrica de bioquímica.
T'ho anava a dir, som fàbriques en potes nosaltres, aleshores, potencialment.
I que no acabem amb el planeta així, sinó que estem fent un compromís amb la sostenibilitat i amb el planeta, i amb això fem indústria.
Totalment. Totalment. Però clar, si tu li dius a un client, mira, tinc uns totxos fets amb excrements humans, s'entén ràpid o diuen, ai, vols dir això?
Depende.
Clar, perquè evidentment no fa olor d'excrement, això és un totxo, visualment deu ser com qualsevol altre, no?
Sí, és que el problema és en l'idioma, és dir, quan te refieres a excrementos és una palabra i tenemos muchas asociaciones a esta palabra, pero en realidad es carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, potasio, fosfato, hay de todo ahí. Entonces, la capacidad nuestra cultural de avanzar en términos de sostenibilidad será perder el tabú. Perdre el tabú sobre els materials.
De fet, i seria una llàstima que no aprofitéssim l'oportunitat per ser més sostenibles només per aquesta raó, a més, no? Perquè,
és un tema cultural.
Exactament.
La cultura, com tot, des de l'aprenentatge, des del coneixement, es transforma.
Sí, també històric, perquè tenim una relació con la societat, con temes de bactèries i infeccions històriques, i tot és normal que tengamos este miedo, però hoy en dia els sistemes de sanitació són tan bones que pueden convertirse hasta en procesos de transformación de la materia.
Em sembla superinteressant, de veritat, superinteressant. Núria, moltes gràcies, perquè realment és com, uau, materials com tots aquests que heu citat, que tinguin aplicacions a la indústria, que aplicacions importants, a més, no tonteries,
no,
reals, que permetin que siguem a la llarga una societat més sostenible. Per tant, és una aposta de present, però sobretot també de futur. Robert Thompson, director científic de Matterfat, també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem, com sempre, amb una frase. Avui amb una frase d'Anna Frank, la noia que ha passat a la història per la tragèdia i el dolor causats pel nazisme. Una frase tan senzilla i alhora tan profunda com aquesta. És meravellós que ningú hagi d'esperar ni un segon a millorar el món. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.